La gent té necessitat d'espiritualitat i busca respostes. L'Evangeli no és només pels convençuts, sinó per tothom. Així ho plantegen Noemí Ubach i Joaquim Sabater a Catalunya Cristiana. Tots dos pertanyen al moviment Professionals Catòlics de Barcelona, que aquests dies celebra els seus 25 anys. Al Setmanari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana us expliquem aquest moviment d'acció catòlica i parlem de la seva celebració.
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 2770 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de molta gent vol obrir les seves portes a tothom a través de Ràdio Estel. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies de les diòcesis, tot en una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us esperem.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'arxidiòcesi de Barcelona és com un tren que no ha d'aturar-se. El maquinista, fins ara el cardenal Lluís Martínez Sistac, i així ho deia ell divendres, serà substituït per Joan Josep Omella, nomenat el mateix divendres passat pel papa Francesc. Però la vida seguirà amb un conductor, un pastor, en llenguatge eclesial, que ja ha assegurat que no vol imposar res, sinó simplement venir a caminar al costat de les comunitats cristianes, de les famílies, de les realitats caritatives, educatives i culturals, i de tot el que forma l'Església i la societat a l'Arxidiòcesi Metropolitana de Barcelona. Ahir, a la Basílica de la Sagrada Família, Lluís Martínez Sistac, ara administrador apostòlic fins que el nou arcabisbe faci la seva entrada, va presidir una eucaristia en què es va celebrar el cinquè aniversari de la dedicació, amb la recordada i històrica visita de Benet XVI. El cardenal Sistac va beneir la nova sagristia i va anunciar que vol seguir implicat d'alguna manera en aquest temple, que molts han definit com una Bíblia sobre pedra i fins i tot com un diàleg entre el cel i la terra, com també en la causa de beatificació d'Antoni Gaudí. Així ho deia Martínez Sistac, que ha destacat moltes vegades aquests anys que un miracle que podríem atribuir al genial arquitecte és el fet que en més de 100 anys no hi hagi mort cap treballador ni cap operari durant les obres de l'actual basílica. Nosaltres volem demanar també a Gaudí, des de Ràdio Estel, aquest Antoni Gaudí qualificat de cristià exemplar ahir mateix per Martínez Sistac, que faci possible, no sé si això serà un miracle, un futur de més concòrdia i de més esperança a Catalunya davant el moment polític que vivim, decisiu i, passi el que passi, marcat per grans canvis. Avui ens acompanyen a la taula del Mirador de l'Actualitat Armand Puig, que és sacerdot i actualment rector del nou Ateneu Universitari Sant Pacià, que inclou les facultats eclesiàstiques de Teologia, de Filosofia i també la nova Facultat d'Història i Estètica Antoni Gaudí. Em sembla que em deixo algun dels noms, però vaja, la Facultat Antoni Gaudí...
L'últim és, una... és molt llarg, el nom.
Exacte.
Història de l'Església, Arqueologia i Arts Cristianes.
Això mateix. He dit estètica perquè és una de les disciplines, però
exacte.
Moltes. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com està, doctor Armand Puig?
Bé, gràcies. Vosaltres
doncs molt... també. Gràcies a Déu. Molt content de tenir-lo avui entre nosaltres. També estem molt contents de tenir el periodista Lluís Foix, com succeeix alguns dilluns, que ens acompanya molt amablement. Senyor Lluís Foix, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, tenim relleu episcopal ja a la vista i confirmat oficialment. Podíem comentar ja la notícia divendres, però avui amb una mica més de perspectiva ens poden dir vostès què els sembla, com han vist aquesta notícia. D'una banda, pel que representa el perfil del nou pastor, Joan Josep Omella, i del que és el final del pontificat de Lluís Martínez Sistac.
Començo?
Si vol començar vostè, endavant.
Bé,
potser ho té més a prop.
Ja es potser sí, però vaja. No, jo penso que l'entrada, aquests compassos inicials del preministeri, perquè encara no apareix possessió, del nou marquisme han estat francament positius. Ell ha donat entrevistes a molts mitjans, de manera que no ha dit, no, ja parlaré quan sigui aquí, he volgut ja parlar amb la televisió, aquí mateix.
Amb nosaltres, aquesta... amb Catalunya Cristiana, sortirà, aprofitem per anunciar que sortirà una entrevista aquest diumenge proper.
Molt bé. Per tant, s'ha mostrat obert, segurament s'ha mostrat molt receptiu a les problemàtiques que la gran ciutat de Barcelona té, ha anat tocant uns quants punts que són, evidentment, claus, i després ha dit una cosa que és molt línia Papa Francesc, que és dir, jo vinc aquí a escoltar i aprendre primer i després ja veurem què fem. Per tant, a mi m'ha semblat que l'actitud, la disponibilitat i el tarannà inicial han entrat molt bé. Jo no veig que hi hagi pas una resistència en cap sentit i que més aviat les seves paraules han estat doncs, acollides amb molta satisfacció. Un arquebisbe nou és sempre un canvi d'estil. Això no hem pas de negar, perquè cada persona tenim el nostre estil i, per tant, doncs, que una persona com ara ell, que ve d'un món divers, una miqueta d'aquest, però que té ganes de posar-se en aquest món, doncs segur que hi aportarà coses que ens il·lusionaran i que jo sempre penso que els canvis d'entrada són bons.
Mm-hmm. Què pensa, senyor Lluís Foix? Vostè sí. Que també coneix personalment el cardenal Martínez Sistac, potser no tant el nou arquebisbe, el coneix?
No, no tinc el gust. No.
Vostè
no.
El coneixia, senyor doctor Armand Puig? Sí? Una mica sí, l'ha vist alguna vegada, sí. En algun fòrum, han coincidit, vaja. Sí, senyor
no,
Foix.
A veure, jo el cardenal Sistac el vaig conèixer quan era bisbe de Tortosa, després de Tarragona i després de Barcelona, i l'ha anat veient, i em sembla, doncs...
En unes quantes ocasions, podem dir.
Sí, no, em sembla que és una persona que ha fet el que havia de fer, o ha fet força bé, o ha fet... ahir mateix, doncs, i el doctor Puig va ser un dels principals protagonistes de la visita del Papa Benet fa 5 anys, ho recordo perfectament, una conversa que vam tenir la vigília allà davant de la Sagrada Família.
Sí.
Jo cercava unes entrades i me les va facilitar, no perquè fos jo, sinó perquè eren per mi, vull dir, eren per altres persones, és igual. Però el que vull dir... I després jo, quan nomenen un bisbe, en principi, doncs, ara què diu? El que estic segur és que és un bisbe que, en principi, doncs, no és un bisbe que vagi a fer disbarats de cap mena, no? Vull dir, perquè, a veure, el procés de nomenament dels bisbes a mi me'l va explicar una persona que ja no hi és en aquest món, que és el doctor Martí Lanís, em va explicar com es feien. Vull dir que no... Es consulta moltes persones. El doctor Puig no dirà això, però jo... Es consulta...
Hi ha secret pontifici.
Es consulta moltes persones, es parla moltes persones, i fer una sèrie de coses. Bé, i després, doncs... a veure, del meu record, cap bisbe que ha arribat a Barcelona ha estat ben acollit per tothom, tothom, el qual és el més normal del món. Per què? Per què? Perquè la societat catalana i l'Església catalana és plural, és diversa, doncs viu la fe de maneres diferents i té diguem-ne, té una cosa fonamental, doncs, que és la fe, creure en Jesucrist i creure en l'Església, i després hi ha la persona que vingui, doncs ja s'anirà. Jo no he tingut mai cap problema amb cap bisbe, primer perquè no encara que els he tractat i tal, però a mi cap bisbe m'ha dit, escolti, si jo fos vostè, el que hauria de fer... No m'ha dit mai res, no m'ha dit mai res.
Hi ha hagut bona concòrdia, pot agradar més un o altre, però...
No, i després també jo crec que aquí hi ha un factor, que diguem-ho, hi ha el factor... diguem-ne, de nacional, el factor catalanista. Com és que Barcelona, en tot el segle XX o en 100 anys, només hi ha hagut 3 bisbes catalans, he sentit a dir, no sé si la xifra és correcta.
Em sembla que sí, el cardenal Jubany, el cardenal Martínez Sistac...
El tercer no el recordo...
El cardenal Casanyes, potser, és el tercer?
Sí, penso que sí.
També fill de Barcelona, em sembla, sí.
Bé, però bé, el papa és argentí, i després una de les persones d'Església més reconegudes i que s'han fet vídeos i s'han fet pel·lícules i s'han escrit llibres i entrevistes és un senyor que és de Balsareny, si no recordo malament, que està al Mato Grosso, no? I que és el bisbe...
Pere Casaldàliga.
Pere Casaldàliga, que el dia llavors... Vull dir, a veure, el tema de la territorialitat i el tema de la cultura i el tema de la llengua... Això hagués estat un error, al meu entendre, que hagués nomenat algú que no tingués la llengua pròpia de Catalunya. Això hagués estat un error, i ho hagués dit,
sí.
I ho hagués dit. Però això no és el cas. I, per tant, jo el que dic és que, doncs, que vingui, que prengui posició. Ell mateix ha dit que li consta que la gent d'aquí és una gent, no és una gent conflictiva... Bueno, és una manera de dir, però...
Si ens va dir que són molt acollidors, els catalans.
Són molt acollidors, com a tot arreu, no? I després jo crec que s'haurà de veure una cosa que precisament avui ha dit el papa, perquè ho tinc aquí amb un... que l'episcopat no és un domini, sinó un servei, no?
Sí, avui precisament aquesta tarda ha ordenat un nou bisbe auxiliar de Roma, el papa Francesc,
sí.
Aquest papa...
Sí, i ha dit això.
Molt diocesà, sí, un papa molt diocesà.
D'altra banda, tota aquesta és una frase que... té un punt d'anclatge en el Nou Testament. Hi ha un famós text de la primera carta de Pere on es diu exactament això. Diu, pastoreu el ramat no com qui és amo que posseeix aquest ramat, sinó com algú que el vol servir, algú que es vol posar allà, com diu el mateix nou arcabisbe, davant, al costat i darrere de les ovelles, és a dir, és una manera de dir, no és només una funció de guiatge, és una funció d'acompanyament i una funció de sanació. Per què? Perquè hi ha ferides, perquè hi ha les que no poden seguir, perquè hi ha les que es poden escandalitzar, perquè hi ha les que poden, en fi, tenir dificultats, no? Per tant, en aquest sentit, em sembla que el tarannà episcopal que el papa proposa avui és un tarannà fonamentalment pastoral en el sentit més estricte. És a dir, no entrem en el tema de si el bisbe és aquell que ha de controlar, ha de fer el guiatge, en el sentit de fiscalitzar. Sinó, el bisbe, per definició, és aquell que, com el bon pastor, ha d'estar immers en les angoixes, en els problemes, en els anhels, en les esperances del seu ramat. Això és bàsic. I el perfil del bisbe Omelles és aquest, em sembla.
Uh-huh. Sí, és també el que el papa ha dit més d'una vegada, que ha de fer olor d'ovella, no?
Sí, sí, efectivament.
I una altra cosa, que ho ha dit en més d'una ocasió, doncs, que l'Església és un hospital de campanya, no?
Sí.
Per tant, jo crec que qui vulgui dir... el bisbe ha de fer això o de fer allò, doncs que s'esperi a veure què fa, i aleshores doncs, hi haurà ocasió d'emetre un judici o una valoració, però de moment jo no li veig cap contraindicació ni
d'entrada, com a mínim,
ni cap crítica, no. A veure, si mirem la història de tants segles, que hi ha hagut tants milers de bisbes, doncs n'hi ha hagut de tot, no? Hi ha hagut de tot, i a Barcelona n'hi ha hagut que han deixat un record molt, molt bo, i d'altres, doncs, no tant, però això forma part de la vida,
no? De la vida i dels éssers humans. Sí. Doctor Armand Puig, perdoni.
Jo volia, continuant amb aquesta línia, dir que, esclar, de vegades parlem de la catolicitat, no? Què vol dir ser catòlic? Doncs bé, la paraula catolicitat, si la posem ara en relació amb el que, per exemple, el cristianisme de les esglésies de les comunitats cristianes protestants, evangèliques, és, o amb altres, resulta que la catolicitat és exactament això, és sentir-se en comunió amb aquell successor dels apòstols que t'ha estat donat. Començant pel bisbe de Roma, i acabant, naturalment, pel bisbe propi, que el tens aquí. Adhesió cordial, adhesió afectiva, que passa per damunt de les opinions que et pugui mereixer aquella persona. Per què? Perquè a sota de tot hi ha una vinculació que és en virtut de la pertinença a l'Església, baptismal, i això fa que aquella persona per tu sigui el referent en el teu camí de fe. No tan sols des del punt de vista, diguem-ne, del que pugui dir, també del que pugui fer. És a dir, jo crec molt en els gestos, en el cas aquest concret, i em sembla que en tindrem ocasió de veure. Per què? Perquè, en el fons, la catolicitat o és pràctica, o és vital, o és viscuda, o, si no, és una pura teoria. I no hauria de ser així. L'adhesió al nou bisbe és un element fonamental de recepció del bisbe.
Doncs un element de comunió. Sort que tenim un expert en Sagrada Escriptura que ens ha fet fins i tot alguna cita paulina que és molt oportuna avui. Sí, gràcies.
Una biografia de Jesucrist molt interessant.
Efectivament. Jesucrist, un perfil biogràfic ja de fa molts anys.
Sí, jo voldria dir una de les coses que no ho sé, que jo sempre els hi he dit als arquebisbes últims a Barcelona, que cobrissin les esglésies tot el dia. Mm-hmm. Per exemple.
Totalment d'acord.
I Francesc ho està dient, eh?
No, perquè llavors...
Que si no som museus, deia.
I si no som museus. En el sentit de que hi ha un argument, diu, no, és que es roba, i es roben, i entren... És un argument,
sí, la seguretat, certament.
Però és un argument molt fràgil, perquè si algú, un rector, doncs, demana un servei de seguretat a la seva gent, doncs segur que hi haurà gent que estarà disposada a passar 3 hores cada dia, doncs, vetllant per la seguretat d'una església. Però vull dir, en aquest sentit, a mi el que m'interessa molt l'actual pontificat del Papa Francesc, i veig que el nou bisbe va en aquesta línia. No vol dir que els anteriors no hi anessin, eh? Ara no vull aquí dir que ara...
No fem pas la contraposició.
Ah, exacte. No, que ara ha arribat... No. Però sí que jo crec que hi ha aquesta apertura d'anar a buscar la gent, i sobretot tenir les esglésies obertes perquè la gent entri o a resar, o a demanar consell, o a descansar, en el sentit...
espiritual, sí, interior. Espiritual.
I que pugui col·laborar amb tasques que, doncs, que ajuden els demés, no? Que ajuden els pobres i que ajuden els refugiats quan en vinguin, perquè, clar, el Papa va dir fa 6 mesos, doncs, que cada parròquia porti o assumeixi un refugiat, una família de refugiats. Suposo que això s'està fent, perquè deu tenir la seva gran complexitat. Però jo crec que va en aquesta línia, no?
Sí. Després, aquí veig amb les seves manifestacions, no? Per exemple, a propòsit dels pobres, no? Nosaltres tenim aquí una manera de llegir la realitat que moltes vegades no correspon amb el que seria... una apreciació d'altres. Nosaltres llegim la realitat en profunditat i pensem que la persona en necessitat és central en l'Església. O sigui, que Jesús va dir, sempre tindreu pobres entre vosaltres, correcte. Però aquests on els tenim, als marges o al mig? Aquesta és una pregunta fonamental. I el papa, la resposta clarament, diu, escolteu, poseu els pobres al primer banc. Bé, això és una metàfora en part, però ha de ser traduït amb gestos concrets. I penso que ara tindrem una entrada molt interessant en aquest camp. És a dir, els pobres com a persones properes, com a aquells que en passen de la perifèria al centre de l'Església.
L'Església pobra i amb els pobres, que demanava ja des del primer dia el papa Francesc. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el rector de l'Ateneu Sant Pacià, que inclou les facultats eclesiàstiques, les tres facultats eclesiàstiques de Catalunya, Armand Puig, i el periodista Lluís Foix, que ens acompanyen. Estem parlant de l'imminent relleu a l'arquebisbat de Barcelona. És notícia en les últimes hores la Basílica de la Sagrada Família, perquè ahir el cardenal Martínez Sistac presidia, per primera vegada com a administrador apostòlic, una celebració litúrgica a Barcelona en aquesta basílica, en el cinquè aniversari de la històrica visita de Benet XVI, i, d'alguna manera, deia que volia seguir compromès, serà com a arquebisbe emèrit en el futur immediat, però volia seguir compromès amb aquesta gran obra d'Antoni Gaudí, destacava la figura de Gaudí, també en la causa de beatificació, i recordava que havia donat indicacions una mica reforçades, per dir-ho així, en el sentit que s'acabessin les obres l'any 2026, l'any del centenari de la mort de Gaudí. També tenim l'autor d'un llibre sobre la Sagrada Família, com és Armand Puig, coincidint amb la visita, o poc abans de la visita de Benet XVI, no? La va publicar
un mes abans.
Un mes abans, sí, sobre la dimensió bíblica i teològica de la Sagrada Família. Sí. Bé, doncs, què passarà amb la Sagrada Família?
No sé immediatament. Si eres a la missa ahir, jo sé que hi era.
No,
jo penso que el cardenal, de tot arreu del món on ha anat, ha dit... ha explicat i ha lluat aquesta gran obra. I la Sagrada Família és, a nivell internacional, mundial, l'emblema d'aquesta ciutat i de l'església d'aquesta ciutat.
Això anava a dir, ell ha fet lluances i ha trobat respostes en gent que coneix Barcelona per la Sagrada Família i pel Barça, de vegades diu també el cardenal.
Això
no hi ha dubte.
Evidentment que va una mica junt tot, però la pregunta és... quina és la fascinació que exerceix la Sagrada Família sobre tantíssima gent que no són cristians, ni tan sols cristians, molts d'ells, i que venen aquí i no poden estar-se'n de fer una cua d'una hora o dues per a poder entrar.
Pagant.
És a dir, contribuint a que allò es continuï aixecant. Llavors, aquesta és una qüestió, és una pregunta. I una altra pregunta és la de com podem fer que la Sagrada Família esdevingui un santuari. Em direu, ja ho és.
Ara és basílica, no?
Sí.
És basílica. És a dir, santuari, què vol dir? Que com podem conjuminar el fet que la Sagrada Família és un monument a nivell mundial amb el fet que allí hi hagi un fogar d'espiritualitat, de fe viscuda i d'expressió d'aquesta fe, que es diu la litúrgia. Sí. I això és difícil de fer. Per què? Perquè és tan potent el nombre de visitants que ve i que vol entrar dintre, que, esclar, has d'intentar lligar tots dos aspectes. Però el primer aspecte, o sigui, Gaudí va fer aquesta gran basílica perquè fos un himne de lloança a Déu. I després va dir, i de passada, diu, la vindran a veure molta gent. Diu, i la ciutat traurà els seus beneficis del tema. Perquè Gaudí, com a bon reusenc o riudomenc,
sí,
era un que sabia que també allò que feia tindria unes repercussions positives. Per tant, jo penso que la Sagrada Família és una de les grans, diguem-ne, qüestions, en aquest sentit, que més enllà de la seva construcció planteja a l'Església de Barcelona.
Sí, a més, tot això que vostè diu, en el moment en què encara s'estan fent obres, encara és més complicat, suposo, no?
Perquè exacte.
Està obert al culte, la dedicació implica que està obert al culte, però es continuen fent obres, i això comporta dificultats, com sabem. Sí.
No, i després, a veure, abans hi havia la cripta només oberta al culte.
Sí, durant molts anys va ser així, sí.
Es va, doncs, amb la visita del papa Benet, doncs, hi va haver... Es va beneir, o es va inaugurar, o es va...
dedicar.
Es va dedicar, aquesta és la paraula canònica.
Es va dedicar al temple, que hi han celebracions litúrgiques...
Normalment cada mes, cada dos mesos.
Sí. I això jo crec que s'haurà d'esperar que les obres estiguin una mica més avançades, no? Perquè també penso que s'ha de fer un reconeixement a aquella gent que ha cregut en aquest projecte, perquè hi ha una discussió vella i antiga, diguem-ne, d'una ciutat doncs, de modernistes, de renaixença, del nou sentisme, doncs que no els hi agrada la Sagrada Família, diguem-ho clar. Un dels emblemàtics, dels arquitectes emblemàtics d'aquesta ciutat és l'Oriol Buigues, i a les seves belleses, que ja té molts anys, doncs encara ho està dient, no? Però hi ha hagut molta gent que ha posat el seu esforç i la seva imaginació per acabar una obra que jo crec que serà, quan sigui acabada, la catedral del món. No sé si es podrà comparar amb Sant Pere, o no ho sé, perquè és un altre estil i és un altre moment, però que serà únic al món, no? I després, és clar, cada vegada es van veient més doncs, els aspectes espirituals de la Sagrada Família, no? Tots els sants, o sigui, no és una...
Els retaules exteriors, no? Aquest diàleg amb el món.
I ho explica molt bé el doctor Puig amb el seu llibre,
efectivament,
no? Que té un component teològic molt fort.
Molt fort.
Molt fort, que la millor la gent no se n'adona, el turista que ve d'Irlanda, dic d'Irlanda, de Rússia,
sí.
d'Alemanya, no hi caurà, però la gent d'aquí doncs sí que sabem veure ja aquelles coses que estaven tan relacionades doncs amb la història cristiana de Catalunya, per exemple, no?
Sí, sí, sí. Sí, perquè una mica és veritat que la frontera entre turista i pelegrí és fluida.
Sí.
És a dir, que un pot entrar en una església en pla turístic i a dintre sentir alguna cosa que diu, el tu, què passa aquí? I la Sagrada Família és molt apropiada per això, perquè la forma, la plàstica, és tan imponent que aleshores és com quan escoltes música de la bona, que tot d'una sents una esgarrifança que dius, però d'on em ve això ara? I és perquè és una música que entra dintre, no? La Sagrada Família entra dintre. Això és una. I després... La Sagrada Família és un llibre de teologia. És un llibre de teologia obert. Per exemple, ahir vam inaugurar la sagristia, no?
Sí.
Molt bé. Però hi ha un tros de claustre fet. O sigui, recomano... I el mes de gener va dir el senyor Camps, que és l'actual president delegat, que el mes de gener pensaven obrir aquest trosset de claustre que dona... Que envolta la...
Carrer Provença, no?
Sí, exacte.
Però ja es veu una mica des de la sagristia.
Sí, no, és que veus el canó, comences a veure, eh? Esclar, allò és sublim. És sublim perquè és una forma nova... però alhora tan harmònica, tan ben deixada, que l'esperit s'eleva sol. Aleshores, el claustre, he pensat per les processons. Ahir vam sortir en processó des de dintre a la sagristia, perquè tots de claustre ja vam entrar a la basílica, no? Només allò. Penseu que són 450 metres de perímetre de claustre. Es pot resar un rosari sencer fent la volta a la Sagrada Família. Es podrà fer això?
Sí.
Per tant, amb les cinc capelles marianes, és a dir, que sabràs el misteri quan toca. Tot plegat està tan ben pensat. I ara parlo de devoció, però ara imagineu-vos si parléssim de la Trinitat, dels sagraments, de l'Eucaristia, de la Mare de Déu. Jo em veig amb cor de fer 5 anys de teologia a dintre la Sagrada Família.
Sense moure's d'allà.
Sense moure's i ensenyant als alumnes allò que gaudir ha sabut plasmar. El llenguatge, la victòria de la Sagrada Família teològica és que amb un llenguatge no conceptual, és a dir, estètic, pots fer entendre el misteri cristià.
Quina meravella. I amb les formes de la natura, les quals també recorre. És que no acabaria més si ara parlem de la Sagrada Família, però li agraïm molt a Armand Puig, com també a Lluís Foix, aquests comentaris avui, que és notícia precisament per això. Vostè creu, doctor Armand Puig, potser no es vol mullar que el cardenal Martínez Sistac tindrà implicació com a arcabisbe emèrit. Això dependrà una mica del futur.
Cordial la té tota.
Això segur, com tots la tenim, eh?
Després veurem al cap la cosa cop on diem de cant.
Sí. Molt bé. Doncs Doncs bé, hem demanat, en la introducció del programa avui, si us recorden vostès, que Antoni Gaudí doni una mica de concòrdia als catalans. No sé si això serà un miracle, segurament no és dels miracles que reconeix la Santa Seu, perquè tot és possible humanament si tots ens hi posem una mica, però tal i com estan les coses, cal un esforç de concòrdia. Comentava abans d'entrar a l'estudi el senyor Lluís Foix que el que ha passat avui al Parlament de Catalunya, l'important ha estat al matí, una votació de desconnexió democràtica de l'Estat, així ho diu la declaració que s'ha aprovat finalment, però que s'impugnarà des del govern espanyol.
Sí, bé, se li pot donar el nom que es vulgui, però és una, és una declaració unilateral d'independència.
Encara que no es digui amb aquestes paraules, ve a ser això?
Sí, perquè la política, doncs, després depèn de com de, o quins noms li donguin aquells que tinguin capacitat de... els estats, bàsicament, no? I la comunitat internacional, a veure com veurà això. És cert que avui, doncs, a totes les portades de tots els diaris i totes les webs del món, això hi és. No com a la notícia principal, però sí com una notícia destacada, perquè que amb l'Europa democràtica hi hagi una part d'un estat que es declari un procés de ruptura en un Parlament que encara no hi hagi president, que encara no hagi investit president i que encara no hi hagi govern, doncs té la seva importància informativa. Això no, no hi ha dubte que la té. I aleshores, clar, quan aquesta tarda el president en funcions doncs, fa el discurs d'investidura i tot el que diu que fa ho vol fer en 18 mesos... és el que ha de fer, evidentment. Però, clar, els diputats que han dit que no el votarien no han aplaudit i han estat amb el mateix silenci que els socialistes o que els Junts... Que els,
Catalunya sí que es pot, que, no, o el PP, o Ciutadans.
O sobretot Ciutadans, que són els més nombrosos.
De l'oposició, sí.
Per tant, bé, jo crec que la setmana serà una setmana molt... molt tens altre cop políticament, perquè segurament hi haurà dues votacions, la que hi haurà demà, després la que hi haurà
dijous.
La que hi haurà dijous. I la reflexió que em vull fer és que tot el que he vist, i perquè ho he seguit tot el dia mentre feia altres coses, mentre escrivia, mentre... Però, vamos, és un tema que m'interessava molt perquè que crec que té una gran importància, no? És com si es jugués un partit sense adversari, o sigui, com si no hi hagués un adversari, no? O sigui, que si el Barça ahir amb el Villarreal hagués sortit, però no hi hagués ningú del Villarreal i haguessin fet 12 gols, no? O dos, encara que fossin, no? O sigui, després avui hi ha una cosa que ha passat, que és la reacció de l'Estat, de forma del president, vamos, a través del president i a través del cap de l'oposició dels socialistes, que amb això han coincidit. I demà hi haurà, perquè avui, com deia algun bromista, doncs, home, és que els catalans és que sou la pera perquè feu això el dia que es festa a Madrid, que és la...
És l'Almudena, avui també, sí. I també és la festa del laterà de Roma.
Sí, exacte. Bé, estava... Però el fet és que, a veure, l'Estat, jo crec que tindrà una resposta proporcional, proporcionada, això és el que diuen. Però resposta n'hi haurà. Perquè no pots... No crec que l'Estat... No sé, això és com...
Es resigni d'entrada, no?
Sí, no, és com aquell que... En terminologia rural, com aquell que diu, mira, saps aquella finca? Me l'he quedat. Però dius que és meva. O formava part del meu... Diu, no, ara se n'han anat. Els que hi havia allà, doncs, se l'han quedat i han trencat sense comptar amb nosaltres. Home, jo crec que... Jo crec que això, i després s'haurà de veure també la reacció internacional, quina serà. Però ja ho veurem, tot això ja ho veurem.
Ja ho veurem.
El que avui s'ha produït per primera vegada, que és el fet polític important, és una ruptura formal en el Parlament de Catalunya, votat per majoria, a favor de, un, no la desconnexió, d'una...
Una independència, una ruptura.
No, d'una institució pròpia per Catalunya en forma de la República Catalana.
Perdoni, que ens queden només segons. Doctor Armand Puig vol dir alguna cosa, tot i que vostè sobretot volia escoltar aquest tema.
Jo volia escoltar-lo i m'afegeixo a la paraula inicial teva, que és allò que diu Torres i Bages en la seva visita espiritual, que s'aconsegueixi la concòrdia entre tots.
doncs, que aquesta concòrdia sigui realitat. Vostè creu que es podrà aconseguir que hi haurà diàleg finalment, jo potser després de les eleccions espanyoles?
Sí. Al final
hi haurà altre camí.
No hi ha altre camí.
No hi ha altre camí. Doncs,
això,
senyors,
com un jutge del meu poble, que sempre deia, un jutge de pau, fer això, quan hi havia un conflicte, això, a veure si ho podem arreglar de bé a bé. No?
Doncs de bé a bé. Gràcies, Lluís Foix, i gràcies, Armand Puig. Fins una altra. Molt bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda.
Arribem ja a les 8 del vespre. Fins demà, si Déu vol.